tot costa.
La reiteració de clàssics femenins és fins ara un festival pels interessos blaugranes. Fins ara, 20 victòries amb 21 enfrontaments i 2 de 2 aquesta temporada. Avui, que és duel de Copa, a partit únic i en camp contrari, toca estar més atentes que mai.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 5 de febrer de 2026, vespre nit de Copa de la Reina, vespre nit de Real Madrid-Barça. A Valdebebas, a partir de les 9. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que avui tornarem a viure un Madrid-Barça, quarts de final de la Copa de la Reina, a partir de les 9 del vespre, que el Barça té la baixa ja sabuda d'Aitana Bonmatí, a la que s'hi ha afegit Mapi León, baixa també important en aquest cas a la defensa, i a última hora també Marta Torrejón, que es baixa en aquest cas per motius personals, intuït de la teva editorial. Veus que... creus que cal parar atenció? M'ha semblat que ho veies molt fàcil a la redacció, veig que no tant.
Tot el dia al teu costat, per no parar-hi atenció.
Et fa inspirar prudència, així m'agrada. Doncs aquest partit entre el Madrid i el Barça, és que avui podria tocar patir, no ho sé, si el Barça fa un bon partit ha de ser superior, però...
Podria ser el de Champions, però...
És el tercer duel de la temporada i fins al moment els resultats diuen que el Barça continua sent superior, però també és cert que aquests clàssics d'aquesta temporada han estat més competits que de costum.
Aquest viatge madridista que es prenen a les...
No, el que passa que...
La TDG a favor del Real Madrid.
No, tot el
amb
contrari.
Amb aquestes ganes de que...
Tot el contrari.
Això ho vaig sentir del Bernat Soler i tenia tota la raó.
Això que està passant et sonarà a tu de no sé què, que quan el Madrid va al camp del Cádiz, compte que no sigui aquell dia el que rellisca el Madrid.
Bueno, sí.
Parem atenció perquè sabem de la potència del rival. En tot cas, òbviament, el que desitgem és que sigui un clàssic com els que han estat aquesta temporada, competit i a favor del Barça, finalment. Dèiem que aquest partit el podreu seguir a la TDG cap a 3:45 del vespre, avui el Tot Costa l'acabem un quart d'hora abans, i el fa TV3, és a dir que fins i tot ens podeu sentir pel dual de TV3. I ahir ja es van classificar per aquestes semifinals l'Atlètic de Madrid i el Tenerife, i ara a les 7 ha començat el Badalona Women, que també busca la classificació per les semifinals. Ho té difícil perquè juga al camp de la Real Societat, que està fent una molt bona temporada. De fet, són terceres les basques. Aquest partit acaba tot just de... començar o està a punt de començar? Encara no hi han connectat. En principi s'ha de poder veure Esport3. No hi han connectat els companys d'Esport3 encara en aquest partit. Per tant, encara no ha començat. A la Copa del Rei, el Barça sabrà demà el seu rival a les semifinals. L'Atlètic i la Real Societat ja són al bombo. I el tercer possible rival sortirà del Betis Atlètic de Madrid d'avui, a les 9 del vespre.
Ja, de cara al sorteig de divendres, ja sabem que el rival a evitar és l'Atlètic Club, que és l'equip que ha eliminat el Barça de la Copa les tres últimes vegades. És veritat que partit únic, a Sant Mamés, etc. Però...
ara a semifinals torna a ser doble partit,
sí,
i
però...
hi ha més marge.
L'Atlètic
però...
no ens va rufar. Real Societat, el que surti del...
L'Atlètic Club et faria il·lusió, no? Una altra final contra l'Atlètic Club. Tu sempre t'agraden aquestes finals, sí, home, sí. Bé, en tot cas,
ja si
passa l'Atlètic de Madrid, t'haig de dir que són unes semifinals espectaculars, sí, amb els dos equips bascos, el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Home.
I falta el Madrid, però...
I la Real Societat Atlètic Club seria un partit que vindria molt calent per la jugada de la setmana passada de Brais Méndez i Paredes, quan li van tirar àcid a la cara a l'home invisible.
Hi va haver una final fa no gaire.
Sí, hi va. Amb pandèmia.
Que va guanyar la Real Societat.
Va guanyar la Real Societat.
No sé si demà ho debatrem, ja no hi haurà marge, perquè demà ja sabrem quin és el rival del Barça, però si has de triar entre l'Atlètic de Madrid a doble partit o a partit únic, potser millor tenir-lo a doble partit. És a dir, que ara et toqués ja a l'Atlètic de Madrid, exacte. Bé,
llavors et queda una final...
Bé, una final al Barça-Atlètic Club, sempre té gràcia, no? I Barça-Reial Societat no n'hi ha... La Real Societat s'ha avançat al camp del Badalona. Bé, hem de veure què hi diu l'àrbitre, però de moment hauria marcat la Real Societat, estem pendents.
L'àrbitre de camp no l'ha donat, però està pendent de revisió, pot ser? Sí. Perquè està assenyalant el seu xiulet, com vulguem dir. Jo l'anulo, però a veure...
Bueno, això...
Bé, sí, com que això us explico, és el bar low cost, i això va llarg.
Quan acabem els titulars encara
poden estar minuts per decidir si és fora de joc o no, que jo diria que no ho és, però és difícil de veure. Doncs veurem si no puja o no. En tot cas, de seguida que hi hagi una decisió definitiva, que ja sabeu que s'ha de tenir paciència en això de la Copa de la Reina, en això del bar low cost, més que tot. L'anulen, per tant, es manté l'empat a 0 entre la Real Societat i el Badalona, que ara ja sí podeu seguir des de fa una estona als Esport 3. Dèiem, encara en futbol, al Girona, el seu director esportiu, Quique Cárcel, ha valorat el mercat de fitxatges d'hivern tancat dilluns passat, ha donat per perdut Ter Stegen pel que resta de temporada, ha lamentat clarament la seva lesió, i diu que estan estudiant si porten un altre porter que hauria d'estar a l'atur o retirat, com va fer el Barça. Per cert, que el defensa del Girona, Àlex Moreno, té una lesió muscular al sol i podria estar unes 6 setmanes de baixa.
Ara, de seguida, connectem amb l'Eduard Solà, que ens explica el comunicat, per dir-ho així, el post que ha fet a Twitter Marc-André Ter Stegen, dient que estarà diversos mesos de baixa, i a continuació saludarem aquí en directe a Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, per saber com han estat aquests dies remogudíssims a Montilivi.
En embola, el Barça juga aquest cap de setmana a la Copa Sobal, la semifinal dissabte contra el Bidasoa, i a la prèvia Carlos Ortega ha dit que Dicamem continuarà sent capità fins a final de temporada, però que ho deixarà de ser la pròxima temporada, com ja va fer amb Gonzalo Pérez de Vargas. Un cop se sap que el 2027 marxa el Fuxe, l'opinió de l'entrenador és que no pot continuar sent capità. En tot cas, la decisió a final de temporada, ha dit avui.
Un estrany, perquè si ja se sap que no continuarà... Doncs...
Sí, però trobar que no era el moment oportú per treure-li la capitania.
Sí, això s'entén, però bé, en fi, la decisió... O sigui, el que ja se sap és el que ja se sap. En fi, Ortega sabrà.
Mira, ara connectarem amb el Salmurri per parlar del Madrid-Barça femení. Si vols, li pots preguntar...
No li preguntarem per la capitania.
Com es viu això, el vestidor del Barça, per exemple?
Perquè avui tenim altres preocupacions.
En hoquei patins, avui juguen els partits de la sisena jornada de la Champions masculina. Pel que fa als tres equips catalans, el Barça rep el Porto a 14:45 del vespre, és el primer contra segon del grup A. L'Igualada visita la pista del Tricino, tercer contra cinquè. I el Reus rep el Sant Omer, quart contra sisè, classificat a les 9 del vespre aquest partit. I pel que fa a l'europeu femení de waterpolo de Funchal, a Portugal, avui juga la final. Hongria-Països Baixos. Ahir la selecció espanyola, ja sabeu que va acabar la seva participació amb la cinquena plaça final en derrotar Croàcia per 9 a 23.
Bé, va quedar clar qui són les cinquenes i qui les sisenes, amb un marge de només 14 gols. Avui comentarem la participació espanyola en aquest europeu amb una de les puntals de l'equip espanyol, la Paula Crespí.
En rugbi, aquest vespre, concretament quan passin 10 minuts de les 9, comença una nova edició dels Sis Nacions, el torneig de rugbi més antic del món. El partit inaugural a Saint-Denis el disputen França i Irlanda, els dos últims guanyadors d'aquest torneig. França, vaja, no hi entenc gaire, però diria que França és bastant més favorita que Irlanda per guanyar aquests Sis Nacions. De fet, Irlanda no ho és. Oi? Bé, això és el que no. Vull dir,
veig la cara del Santi Jiménez i dic no.
En principi, França és favorita.
Irlanda sempre és favorita.
Bé, doncs Irlanda sempre és favorita.
Go Irish!
El Sis Nacions comença dijous i no pas divendres.
Aquest viatge, però el Madrid femení i però França, no em preocupa molt.
No, jo, des de l'absoluta neutralitat, que és bastant indiferent.
Dos dels equips més odiosos del món, eh?
Jo us explico que, segons jo he llegit, França és favorita. Però no passa res.
Anglaterra porta un any sense perdre un partit, eh?
Per això, França i Anglaterra són les dues grans favorites.
Però està Irlanda, sempre.
D'acord. El Sis Nacions ha començat... No vull pensar què passaria si guanya Irlanda aquests Sis Nacions. Perseguirà Santi Jiménez durant mesos.
Com va guanyar a l'anterior.
Recuperarem aquest document radiofònic, efectivament. Sí, sí.
Per cert, el Sis Nacions ha començat un dijous i no pas un divendres per no coincidir amb la inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern, que, com bé sabeu, s'inauguren demà. Tot i així, avui ja hi ha hagut competició i ho ha fet amb problemes. D'una banda, hi ha hagut una apagada general al pavelló on es disputa el curling. Per cert, t'hauràs fixat. Ja saps, Costa, nosaltres seguim apassionadament el curling, especialment cada 4 anys, i el doodle de Google d'avui és de curling.
Sí, és una picada, una clocada d'ull
interessant, l'esport més divertit de tots els jocs.
Efectivament, demà, no obstant, farem la prèvia que es mereix aquests jocs de Cortina Milà, Cortina d'Ampezzo, amb l'enviat especial de TV3 amb el Josep Maria Puig.
Deia que hi ha hagut una apagada general d'aquest pavelló on es disputava el curling. El corrent elèctric ha tornat, per sort, pocs minuts després. A l'hoquei gel femení, 13 jugadores finlandeses pateixen problemes estomacals i el seu partit contra el Canadà ha hagut de ser ajornat, és a dir, que tu comences tot una mica amb problemetes, però...
Si tinguessin rodalies, ja ho tindrien tot.
En principi, demà s'inauguraran i a veure què ens explica el Josep Maria Puig. I acabem amb motor. Àlex Márquez tanca els 3 primers dies de test oficial de MotoGP al circuit de Sepang com el pilot més ràpid. El cerverí de l'equip Gresini ha fet, a banda, una simulació de curs sprint i està també més competitiu que els seus rivals directes.
El bro primer, el tro i vigent campió del món quart en aquests test de Sepang. Ja aquest cap de setmana es fa la presentació oficial de la temporada, ja quedarà pels pròxims test, ja a punt de començar el Mundial a finals del mes de març. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Diu per a Romeu que el clàssic femení de Copa d'avui serà el més difícil que ha tingut el Barça fins ara. I veieu risc d'eliminació? Aquesta és la pregunta que us fem avui. El Costa ha dit que sí. No?
No, jo cap.
Jo crec que has dit que sí, que hi ha risc d'eliminació. Sí. Jo t'he sentit a la frase i has dit parem atenció.
Sí, que no
vol dir... Hi ha risc. Vol dir que si hem de parar atenció, hi ha risc.
La mateixa persona que parla quan el Madrid juga amb el Cádiz, jo avui li he comentat i li he dit avui el Barça igual palma a Madrid. I m'ha dit, no m'enganyeu.
És cert que el Barça...
Sabem de qui parles.
Que no confonguem ningú, que el Madrid no parteix com a favorit avui, que el favorit és el Barça. Ara, si algun partit et pot guanyar el Madrid aquesta temporada, no serà a doble partit a quarts de Champions. Aquesta és una altra pronòstic així contundent que faig, que també podeu perseguir. Però, si no, avui, que és a partit únic...
França guanya els 6 nacions.
No, jo no he dit que França guanyava, he dit que Irlanda no era favorit. Bé, doncs ja ho tenim. Això costa que aquí... Ja sabeu que, com sempre, podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Si veieu gent massa confiada aquí, també ho podeu dir.
Des d'ara i fins a 9:15, quan cedirem el testimoni a la TDG d'aquest Real Madrid-Barça de Copa de la Reina. Fins aleshores, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
13, gairebé 14 minuts. Avui Marcos López està sent reanimat allà on ens estigui escoltant. Santi Jiménez, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Tot bé.
Mireia
Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Grau, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tothom.
El Gol Nord avui acaba de tornar d'Albacete i pel seu somriure dedueixo que en perfecte estat de revista.
Van tornar ahir d'Albacete, no?
Sí, bueno. Bé, no, només el grau.
Ah, tu has sorrat avui? Ah,
no, no, no.
Jo dinava aquí.
Deixem-ho córrer, i van al grau.
Jo dinava ahir.
Tu vas?
Que ahir ja dinava aquí.
Ah, molt bé. Bé, és igual.
Va anar bé el viatge. Vas anar molt bé.
Està sent molt encallat.
En cotxe, no?
Turisme.
Va, que me'n vaig cap a Valdebebas, on d'aquí una hora tres quarts hi arrenca aquest Madrid-Barça de quarts de final de la Copa de la Reina. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot bé, tot a lloc, tot a punt?
Bé, sí, a la porta de Valdebebas, esperant que obrin les instal·lacions. Sí, sí. Ah,
sí, cobren tard, no?
Sí, sí, sí. Fins a tres quarts de vuit no es pot recollir l'acreditació.
Tres quarts de vuit?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Tres quarts de vuit, a partir de...
A les nou. Ara no em preguntis a quina hora he arribat, per anar amb temps, per preparar les coses.
Un professional que porta des de les
6 de la tarda. Que porta dues hores a la porta, no? Aquella rotonda que hi ha, no?
Ets l'únic que hi ha a la porta.
I fot un fred que ni t'ho expliques.
Bé, a part d'aquesta experiència personal duríssima, tot com ho explicava la Sònia, amb el Barça, amb les baixes de Mapi, la que ja sabem de tota la temporada d'Aitana, i avui s'hi afegeix la de Marta Torrejón.
Sí, senyor, són les tres baixes del Barça, dues especialment sensibles, i l'última, el cas de Mapi León, que a més del protagonisme que té o del pes que té a nivell defensiu, també és una futbolista molt important en les jugades d'estratègia del Barça, i el Barça ha fet diferències aquesta temporada des de la pilota aturada i sense anar més lluny, a la final de la Supercopa de fa 12 dies, obre el marcador amb un corna que és centrat per la mateixa Mapi, vull dir que és una baixa bastant sensible. I sobre la igualtat de...
Salmo, el Barça no va marcar de jugada en cap dels dos gols, perquè el segon és de penal, també.
Patirem,
esperem que no.
Sobre aquest patirem...
Cap al mig hi va haver...
Hi va haver oportunitats, especialment Pallor, no bastant encertada, podia haver definit el partit abans. Això és veritat. És que a vegades...
Abans amb Assisat no es passava.
Quan parlem de resultats
enganyosos... No fallava gols,
Assisat no.
Quan parlem de resultats enganyosos, el partit de Lliga, el Barça guanya 4-0 i el de la final de la Supercopa guanya 2-0, 4-0 i 2-0. Doncs bé, aquest segon partit, per mi el Madrid va estar pitjor. I de fet, ahir Pere Romeu també estava d'acord que en el de Lliga el Madrid havia estat més a prop del partit que no pas a la final de la Supercopa.
Salmo, la Sònia està, no diré que acollonida, però amb una precaució extrema, tu també?
No tant, i més després de veure com, diguem-ne, el madridisme viu o respira aquest partit, perquè, com et deia, he arribat aquí amb força temps i, per tant, he fet treball de camp i he anat a les guixetes a preguntar si estaria ple, si quedaven força entrades o no, i m'han explicat que sí, que queden moltes entrades per vendre. Totes les entrades són a 24 euros, sigui la localitat del camp que sigui, pels socis del Madrid són 12, però que vaja, que no estarà ple, i per tant, diguem-ne que no hi ha... No, el madridisme no viu aquest partit com ara sí, és aquesta vegada sí o sí, sinó que sí, que hi ha molta més proximitat i que pot ser, però vaja, que encara hi ha una jerarquia per part del Barça.
De fet, ho veurem avui, però la Ruth ho explicava ahir, quan el Barça juga a Madrid, aficionats del Barça que durant l'any no tenen oportunitat de veure les jugadores blaugranes, és una bona oportunitat perquè, efectivament, els socis del Madrid no omplen el camp i, per tant, tenen oportunitat de poder comprar entrades per veure el Barça, també.
Molt bé, doncs d'aquí una estoneta arrencarà la TDG. Abans, la Ruth Vilà, quan sortim del forn, ens farà vinents les alineacions, especialment la del Barça, de cara a aquest clàssic d'aquesta nit. Salmo, gràcies, bona transmi.
No plou i fa molt vent. Que vagi bé.
Molt bé, aquesta informació...
El vent és molt dolent pel Barça,
I en general per jugar a futbol. Molt bé, eh? Molt bé.
Doncs, sí, sí.
I recordem que el Di Stéfano, als gols, no hi ha graderia, és a dir, que encara es notarà més.
Pinta fatal,
tot són adversitats, efectivament.
No, bé, això també ho notarà les jugadores del Madrid.
Espero que ens tornem a veure. Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Tot costa una dècada.
En Barcelona habláis mucho del ADN Barcelona, y yo diría, ¿y Schuster no tendría cabida ahora en el ADN Barcelona? Si Schuster no era de tocarla y de posesión de balón, este era un jugador de medio campo que era un auténtico alemán motor.
Ya no quieren entrenadores como nosotros, que montan luego un poquito, que luego salen un poquito y tienen algunas cositas. No, ya no quieres esto.
Una mica de salsa, ¿eh?
Yo me faltaba, bueno, Javier en su época era un crack. Luego, luego había tipos como Mourinho también, cuando podía. Bueno, esto, pero a mí siempre me ha gustado esto, porque es un poco el sal del fútbol también.
Tot costa una dècada.
Aquest és el dia en què el Tot Costa va reunir, gràcies a Oriol Domènech i també Gerard Tautet, diria,
en una
mateixa taula, Javier Clemente i Bernd Schuster, en amics íntims a la dècada dels 80, i al cap de més de dues dècades, doncs, l'un estava ja assegut tan ample després d'una partideta de golf, i l'altre estava en Bernús, cosa que ens va generar un impacte profundíssim que jo encara no he superat. Veure un dels teus ídols de la infància en Bernús no passa sovint. Són coses que han passat en aquests 10 anys de Tot Costa.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
20 minuts passen de les 7. Avui us hem fet esperar la retrobada amb l'actualitat del dia, tot i que ja hem passat per Valdebebas, però és notícia d'avui. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Que Marc-André Ter Stegen ha fet un post a Twitter, el que abans coneixíem com un comunicat, explicant que estarà uns quants mesos de baixa.
Sí, diu que s'ha de posar en pausa la seva trajectòria esportiva durante varios meses, ho diu amb un comunicat en castellà i en anglès, ja que confirma que ha decidit operar-se. Diu que és una persona positiva, però que està sent especialment dur per ell el fet d'haver-se tornat a lesionar. Explica que des del primer minut estava molt il·lusionat a la seva trajectòria al Girona. Deia que tenia moltes ganes de formar part de l'equip i aconseguir l'objectiu comú, però diu que el seu rol ara ha de canviar, però que el seu recolzament a l'equip no ho farà i que, per tant, continuarà recolzant amb un Girona que, recordem, Marc-André Ter Stegen ja no jugarà més aquesta temporada perquè demà l'operaran, només ja ha pogut jugar dos partits.
Això ja ho podem... Clar, Ter Stegen ha dit diversos mesos i ja hem comptat que no volia dir dos mesos, però ja s'assumeix en general que no,
sí,
que no hi compta el Girona pel que resta de temporada.
Aviam què és el que diuen després de l'operació de demà. Segurament dissabte o diumenge faran un comunicat. Aviam què és el que vol dir el jugador, que en aquest cas també és molt curós. Recordem que l'operaran a Finlàndia, acompanyat també molt atent els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona. Aviam si diuen algun període, però vaja, tenint en compte que som a febrer, 3-4 mesos ja no els hi treu ningú, per tant ens anem a finals de maig.
A part d'això, que ara en parlarem amb el Quique Càrcel, avui hem sabut que sobre Àlex Moreno, l'únic lateral esquerre nominal que té la plantilla, s'estarà un temps de baixa també.
Sí, és el karma, eh? Això sí, que tantes vegades hem explicat que el Girona només tenia un lateral esquerre pur, la temporada passada només tenia Miguel, va haver de jugar aquí durant molts partits, Blin, que no li agradava gaire jugar en aquesta posició. Aquest any amb Àlex Moreno, és veritat que avui Quique Càrcel i també Mitchell consideren que hi ha d'altres jugadors dretans, com és el cas de Francesc, d'Arnau, Doug Rincón, també pot jugar-hi el mateix Blin, doncs que poden jugar en aquesta posició, però sense el comunicat oficial del Girona, avui s'ha sabut que té problemes el Soli, Àlex Moreno, abans d'anar aquest dissabte al camp del Sevilla, i que s'estarà unes 6 setmanes de baixa.
Doncs és allò que diuen, que les males notícies no venen mai soles. Tinc en línia el director esportiu, l'arquitecte del Girona, que avui ha fet balanç d'aquest mercat, i com gairebé és tradició al Tot Costa, el saludem en aquest dia. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, tot bé, tot bé.
A veure, començo per l'afer Ter Stegen, que és el més impactant, perquè, vaja, jo tinc la sensació, no sé si la comparteixes, que havíeu fet un mercat fantàstic, Fran Beltrán, Echeverri, Ter Stegen, vaja, per estar més que contents, i gairebé no s'ha acabat la festa, i t'ho esguerren amb aquesta lesió de Ter Stegen, que, com ens explicava ara l'Eduard, el deixa cau pel que resta de temporada.
Bueno, primer de tot, la gran afectat és Marc, perquè realment ell venia amb tota la il·lusió de poder competir, de poder demostrar que està al màxim nivell, i sobretot per poder anar en el Mundial. I bueno, jo crec que ha sigut una desgràcia molt gran el fet d'una jugada també una miqueta pues que tampoc no es veu com un trencament, perquè aguanta i juga 20 minuts després d'aquest moment, i crec que una ruptura de tendó pues, la veritat és que és una lesió molt important i que el deixarà fora dels terrenys de joc, i sobretot pel Girona també, que havia fet un fitxatge que creiem que ens donaria molt, i així ho estàvem notant. Això és futbol, s'ha de saber, és un any de molta muntanya i saber-ho acceptar i ara seguir treballant per intentar que els objectius que tenim assolir-los, no?
Uh-huh. Perquè quan vosaltres comenceu a veure que no hi podreu comptar en el que queda de temporada pràcticament, perquè encara no sé si teníeu marge per actuar dintre del mercat o ja era molt difícil?
Bueno, la veritat és que una vegada acaba el partit ell comunica que té una molèstia, però pensem que és una molèstia, que pot haver-hi una petita ruptureta o alguna cosa que potser estigui 2-3 setmanes o un mes màxim, però el que no esperava és que després de les proves del dilluns ens diguessin el que ens van dir, no? Lògicament el mercat estava l'últim dia de mercat i nosaltres estem la veritat que estem molt 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 contents, perquè teníem una porteria sensacional. Gazzaniga, per cap moment era un porter que estàvem buscant un substitut i treure'l de l'equip, sinó que era una oportunitat que ens vam trobar i que creiem que teníem que aprofitar per moltes coses, perquè és un any molt complicat i creiem que Ter Stegen ens podria ajudar. I ara confiem al màxim, no? En Gazzaniga i Blatt, són dos porters de garantia. Gazzaniga ho ha demostrat aquests 3 anys i mig, per mi és un dels porters més importants de la Lliga, però bueno, ens fa patir perquè sigui veritat que només que li passi alguna cosa a Gaza o a Blatt, tindria que jugar el porter del filial, que no està jugant perquè el titular és major de 23 anys i no podria jugar tampoc.
Per tant, llavors, Quique, ara, per dir-ho així, per dir-ho així, quan vau anar a buscar Ter Stegen, buscàveu algú que millorés, si és que era possible, Gazzaniga, i ara el que busqueu és protegir-vos per si a Gazzaniga li... Ha arribat el cas, si és que és possible, protegir-vos per si a Gazzaniga li passés alguna cosa.
Bueno, la paraula, vull dir, el nostre càrrec és intentar portar els millors jugadors que puguem, no? Vull dir, aquest és el primer. Vull dir, era una oportunitat que crec que és una miqueta irracional, no? Que Ter Stegen pogués venir al Girona, i per moltes coses, per suport, per situacions que també hi han, i era una oportunitat que una vegada que l'Ivakovic sabien que no continuava i era una oportunitat de mercat, la vam treballar i la vam intentar i va passar. Vull dir, en cap moment era de dir no volem a Gazzaniga. Vull dir, això és una cosa òbvia. Mm-hmm. Gazzaniga sí. Ha fet anys brutals però si passava aquesta situació pues ho teníem que intentar, i ara estem amb una sensació de que tenim que buscar, si tenim que buscar algú, perquè tampoc no tenim massa pressupost per fer, per ajudar-nos a si passa algú, no? Si això ho podem fer, ho farem. Si no, pues no ho farem. Per què? Perquè també, lògicament, no és tan fàcil el mercat de porters i que vinguin tan baratos.
Perquè, Quique, amb la norma aquesta que ha fet servir el Barça en algunes ocasions d'aprofitar un percentatge del salari de Ter Stegen, si és que és lesió de llarga durada, us obre alguna porta o no us computa a vosaltres?
Bueno, són coses que sempre es poden treballar, però també al final tot això el que estàs fent és danyar el pressupost de l'any que ve, que també clar. És important. Vull dir, és com tirar una cosa...
Per avui i ganar per demà.
Sí, sí. Vull dir, són coses que lògicament la gent de fora no les contempla, però estem parlant d'un projecte i que es té que pensar en tot.
Per cert, avui Ter Stegen en el seu comunicat deia: jo sóc una persona positiva, però reconec que està sent un moment especialment dur, especialment crític. Entenc que en aquests dies has pogut anar parlant amb ell. Com l'has vist?
Bueno, primer m'ha semblat un jugador amb una personalitat, amb un factor humà fora del comú. M'ha semblat una persona molt humil, bueno, super integrador, amb una sensació bueno, de venir un equip humil i saber arribar amb molta humilitat, i que realment crec que ha sigut un cop molt fort per ell, molt fort, perquè se'l veia trist, se'l veia amb una sensació de pena de no poder ajudar l'equip, de tots aquells somnis que tenia, de pensar pues, a fer un gran final de temporada i poder anar al Mundial, se li van, i lògicament no és un moment fàcil per ell, però crec que és una persona forta i, bueno, i penso que és una persona molt top amb tot, i crec que això farà que amb els passos dels dies pues, ho superi, una vegada que si s'ha d'operar pues, ho faci, veurà que la recuperació està més a prop i segur que ho superarà bé.
Quique, tu has estat futbolista i saps com sou els futbolistes. No t'agradaria ser Mitchell havent de parlar amb Gazzaniga ara?
Bueno, Mitchell i Quique Cárcel van parlar amb Gazzaniga al minut zero, vull dir, i es va parlar des d'un factor molt humà, perquè enteníem perfectament que si al final, jo no sabia si Mitchell posaria a Ter Stegen o no, però lògicament era una situació que no era gens fàcil ni per Mitchell, ni per mi, ni per ningú, perquè és que el porter que havia salvat o havia posat el Girona on havia posat era Gazzaniga, i no era un tema de que estàvem buscant un porter per treure Gazzaniga, és que això no ho hem pensat mai, sinó era com una sensació d'oportunitat, i no ens oblidem, amb un porter que no som alçament parar, no? Era un jugador que amb el nostre estil de joc pues, també et podia portar coses, no? I crec que es va parlar d'una manera molt humana cap a Gazzaniga, perquè mai era un tema esportiu. Vull dir, Gazzaniga és un grandíssim porter, ho ha demostrat, i estem amb ell al 200%. Vull dir, i això, pues, bueno, lògicament, el jugador... He sigut futbolista jo i sé que, bueno, en molts moments pots pensar, bueno, no sé què m'estàs explicant, perquè jo el que vull és jugar, i per mi això pues, em pot fer mal. I això, lògicament, nosaltres ens fiquem a la seva pell i ho entenem, és lògic. Però jo crec que és molt, molt humà la seva condició de sentir-se així, i també molt humà pues, la situació que ens hem trobat, tant Mitchell com jo, amb aquest aspecte. No?
Vaig acabant, Quique. La carpeta del porter queda oberta, ho has explicat avui. Avui se t'ha obert la del lateral esquerre, que clar, aquesta no sé si té solució, perquè buscar un lateral esquerre que no estigui en actiu encara és més complicat que trobar un porter. Com teniu previst resoldre aquesta absència d'Àlex Moreno?
Bueno, això és una situació que bueno, tothom pot fer, com he dit moltes vegades, de director esportiu a casa i dir una miqueta pues, que falta això, falta l'altre. Jo ho respecto i és lògic que és, si és una posició que ningú veu una altra lateral esquerra pur i dur, pues, ho entenc. Però jo soc, bueno, soc de la manera de pensar que crec molt en les plantilles curtes perquè tothom sigui important, i quan creus que és una plantilla curta preparada per poder competir qualsevol dels jugadors, pues, crec que bueno, és una miqueta, també, a part d'un dels pressupostos que nosaltres movem, que no podem tampoc fer masses coses, aquesta és la veritat. Però jo, és una posició que crec que la podem cobrir de diferents formes. Lògicament, pues, el que no volíem és que passés a l'Àlex Moreno, perquè està competint bé, està jugant bé, i si hi ha una lesió pues, no agrada, però és que no agradaria qualsevol posició un dels jugadors que està jugant de titular i ho està fent bé, però és una posició que crec que tant Arnau ha jugat moltes vegades de lateral esquerra, Blin ha jugat moltes vegades de lateral esquerre. Brian Hill, per què no pot ser el lateral esquerre en determinats moments. Penso que Witzel pot tornar a jugar de central si fa falta tirar Blin a l'esquerra. Bueno, penso que hi ha moltes alternatives i penso que això és futbol i estem veient que l'El juga amb laterals amb canviada els dos. Vull dir, això és futbol. Vull dir, jo penso que això va de futbolistes i crec molt amb la plantilla que hi ha i crec que no feia falta gastar més diners en una situació que crec que tenim una plantilla per treure els objectius que volem, que és intentar salvar la categoria.
Quique, per tancar, m'he quedat amb aquest concepte d'oportunitat respecte a Ter Stegen. Les facilitats que us va donar el Barça, per dir-ho així, per tancar el tracte amb Ter Stegen no van ser les mateixes que amb Bernal, eh? Vull dir, ho va frenar més el club o el jugador en aquest cas?
No, jo penso que nosaltres vam tenir interès en Bernal perquè creia que és un jugador que també ens feia falta perquè aquella posició l'estàvem buscant. I Deco, bueno, va ser molt, molt correcte amb tot i em va dir que era un jugador que creia que no seria fàcil que sortís. Si veien que fitxaven jugadors i a lo millor veien que no tindria els suficients minuts, doncs a lo millor sortiria, però crec que si s'ha quedat amb el Barça és perquè veuen que és un jugador que pot acabar tenint minuts importants i s'estan jugant molt i va ser algú que va ser molt normal i van actuar molt bé.
Per rematar-ho, ha estat escoltant molt disciplinadament i això és notícia a l'Eduard Solà. Edu, alguna pregunta pel Quique Càrcel?
No, ja ho ha explicat tot a la roda de premsa d'aquest matí. Ja ha parlat que Mitchell acaba contracte aquesta temporada, que li agradaria que continués i que hi ha jugadors com el cas d'Arnau o Sigankov que acaben el 2027, que veurem què és el que passa, que poden tenir ofertes d'altres clubs, però que en principi ells també compten amb ells de cara a renovar-los.
Això no ho havia tingut en compte. Quique, a Mitchell li hem ofert la renovació ja o què?
Bueno, ha sigut un any molt difícil, sí, molt complicat. Sí. I és una muntanya que és difícil, quan estàs pujant la muntanya i van passant coses, i els resultats, i les crítiques, i això no és gens fàcil. El tema és que jo crec que el que estem fent és pues, el que hem fet sempre, vull dir, estar tots junts, estar units, treballar, intentar pues, buscar la tranquil·litat màxima per poder pues, treure els millors resultats possibles, i Mitchell pues, lògicament ha tingut moments molt complicats, els primers tres partits amb aquelles derrotes tan avoltades, doncs que recordo que hem estat 14 jornades en descens, sí, sí. I sent últims, no? I amb una situació que bueno, ha sigut molt difícil de conviure, però això no vol dir que Mitchell i Quique Càrcel pues, tinguin la mateixa relació, estiguin pues, que amb un projecte que ens il·lusiona i ens agrada molt, però a la vegada també pues, lògicament hi ha desgast, però jo el que tinc molt clar és que Mitchell és el millor entrenador per poder portar el Girona on volem portar-lo. No?
I això no ho dirà el Quique Càrcel, però ja ho dic jo, un altre secretari tècnic, un altre club s'hauria carregat Mitchell i el Girona i Quique Càrcel hi van confiar perquè Mitchell també s'ho ha guanyat, evidentment que sí. Quique, gràcies, sort en aquest tram final de temporada.
Gràcies a vosaltres.
Edu, alguna cosa més?
No, res més, demà parlarà Mitchell, llista de convocats, aviam quins són els jugadors que van a Sevilla, un Agi en principi encara no hi serà, aviam si l'espera no li poden donar alguns minuts de cara al partit contra el Barça. I veurem si hi ha alguna altra sorpresa a la convocatòria.
Abraçada, Edu, gràcies.
Adeu.
Santi, Mireia, Grau, en òptica barcelonista, el que ha quedat clar del discurs de Quique Càrcel és que Ter Stegen no jugarà més aquesta temporada. Adeu Mundial, i això, evidentment, és una pèssima notícia per Ter Stegen, és una mala notícia pel Girona, i és un drama pel Barça, també diria jo, en el sentit que aquesta sessió del Girona s'interpretava com un posem-lo a l'aparador Girona Mundial i a veure què passa a l'estiu, i això pues, vol dir que a l'estiu te'l menges.
Pues te'l menges. Sí, jo crec que no hi ha més.
Ho sento per Barça, parlar amb aquesta cruesa.
Pel Barça és un drama econòmic, per ell és un drama més humà, sí, professional.
A mi principalment em sap més greu per ell.
Sí,
perquè em sembla que
l'ha afectat, és
ell. Jo no conec el cas d'un porter que s'hagi lesionat tant en
dos anys,
tan seguit en moments tan claus. O sigui,
Home, són tres operacions en any i mig.
Jo no
sí, però que a més no són la mateixa. És que ara s'ha lesionat d'una altra cosa.
Jo no deixaré d'insistir, i això em sap molt greu per Ter Stegen, però parla bé de l'organització del Barça, que és que el Barça fitxa Joan García perquè això...
Sí, sí, sí,
és una cosa
per la lesió anterior que va tenir, perquè aquesta ja és... Bé, és a dir, en principi no ha de tenir res a veure, saps?
Quan tu tens un porter titular que se't lesiona de l'esquena, se't lesiona del genoll, pel mig...
No, és tendó rotulià a esquena i ara el tendó aquest de l'isquio en l'últim any i mig. Són aquestes tres operacions.
És a dir, des de la lesió... No, és que, clar, Villarreal ja venia de la temporada anterior, haver estat 3 o 4 mesos parat per l'operació de l'esquena.
Sí, per l'esquena va patir, després va passar a ser...
És un desastre.
És que a mi em sap supergreu per ell. Ho dic sincerament i entenc que, evidentment, va davant la persona que els interessos econòmics, però en clau Barça, que és el que estem mirant ara, també és una mala notícia.
Jo crec que el Barça s'ha començat a fer la idea de que segurament la temporada que ve, amb una bona recuperació, Chesney començarà com a tercer porter i pot acabar sent el suplent. Ai, Chesney, perdona, Ter Stegen, perquè jo crec que Chesney se'n va.
Doncs ha firmat 2 anys.
Bueno, ja veure, jo la sensació que tinc és que...
I la que té ell, potser també.
Això ja no ho sé, però...
No,
la sensació que parlo per la sensació que tinc jo, que em sembla que el pla inicial que estava previst, que és el que tu has explicat, pues s'ha anat a la brossa i ara s'ha de començar de zero un altre cop.
Hi ha una informació de l'esport en referència al que deia el Santi de respecte a Xensne, que té contracte fins al 2027, però que el Barça unilateralment aquest estiu podria tallar aquest contracte.
Ah. Doncs mira, ja ho tenim resolt.
Si ho pogués tallar ell, també.
Però tindria sentit, no? Perquè
sí.
Jo crec que clar, ja estem allargant en excés a aquesta situació.
Tindria sentit que sempre seria... que Flick consideri que tenir Joan García i Ter Stegen de suplent és una bona idea.
No, fins i tot jo crec que el Barça el que ha de fer, o apostar per un jove dels que tingui el planter, com a segon porteu, o fins i tot fitxar.
O Iaco o Cotxet. Sí, algun d'aquests els hi has de començar.
I amb Ter Stegen què fas?
No,
Ter Stegen, jo crec que intentaran buscar una solució tots plegats.
Jo crec que Ter Stegen començarà d'entrada com a tercer...
Parlant de 2 anys, eh?
Sí.
Jo crec que Ter Stegen començarà...
Potser li has de pagar un sencer i regalar-li l'altre.
Depèn molt de les expectatives de Ter Stegen. És a dir, està claríssim que fa molt de temps que no veiem un futbolista tan malestruc com Ter Stegen.
Bueno, des d'Umtiti.
Semblant, sí.
No, des
d'Umtiti. És una real altra.
A mi em va venir la ment Umtiti.
Però jo ho sento, però Umtiti... Ter Stegen pot ser Umtiti. No és malestrugant. Umtiti se'n va jugar un Mundial, porta el genoll a l'extrem perquè vol jugar al Mundial
el
i es rebenta el genoll.
I després es vol operar.
És campió del món
i se li acaba la carrera.
Sí. És la seva elecció, això no és desgràcia. Per mi, no...
Ter Stegen sí que té aquest punt d'atzar, de malestrugança. I després també, parlant de futur, aquí entra en joc les expectatives que tingui Ter Stegen, perquè Ter Stegen fins ara ha dit jo, en el club on jo jugui, jo vull ser el porter titular. Llavors... Potser després de tot aquest cicle de lesions, de mala sort i de tot, diu, potser prefereixo allargar una mica la meva carrera sent un porter suplent i seguir jugant i estar a l'elit, viure a Barcelona, viure a Girona, viure per aquí a Catalunya, i acceptar el meu rol de suplent. I si Ter Stegen és el primer que diu, accepto el meu rol de suplent... Clar, i canviar les coses al vestidor.
Però aquest exercici jo crec que Ter Stegen ja l'ha fet, perquè Ter Stegen en aquest mercat d'hivern assumeix que juga en un equip, amb tot el respecte al Girona, que està molt per sota del seu estatus, perquè vol ser titular, com tu deies.
És que hi havia un horitzó de Mundial.
Sí,
que no hi haurà la temporada que ve.
Horitzó de Mundial i de si marxes del Barça, i el Barça se't treu de sobre, però d'alguna manera, poder anar a un equip de primer nivell o de segon nivell, si parlem d'Europa League, per exemple,
per ser un equip Champions.
Jo crec que aquesta lesió trastoca tots els plans i canvia tots els plans de Ter Stegen i de les, el que deia, expectatives. Per mi són les expectatives.
Quan Grau es grata la barba és que està a punt de dir alguna cosa...
No. Poc més afegit. Jo sí crec que en la seva decisió de Girona hi ha un condicionant molt gran familiar.
També és.
És a dir, jo estic segur que ell ara al mercat d'hivern hauria trobat alguna proposta de la Bundesliga per ser titular.
Sí.
No tinc cap dubte.
Sí, sí.
I ell no va allà perquè pels seus condicionants familiars. A dia d'avui, Girona li cau molt bé, li cau una hora per entrenar, per entendre'ns, i acaba decidint anar a jugar...
Una hora als dies bons.
Els dies bons.
Se va en cotxe.
Sí. No, no, la P7 també, déu-n'hi-do, eh?
També, sí. No sé, no sé, perquè, esclar, ara diràs, home, segurament el mes de juny, quan ell torni, encara que hagi estat lesionat i tot plegat, jo també crec que segurament hi haurà algun equip de la Bundesliga que podria apostar per ell. Potser no cap dels tres grans, però igual podria tornar a casa, per exemple.
Però aquí hi ha...
Però el condicional familiar el tindrà igual.
Aquí està.
I l'econòmic...
És que aquest dia és el gran problema. Jo crec que ell pot acabar assumint de quedar-se 2 anys a Can Barça sense jugar.
Ell sí, i el que no sé si ho pot assumir...
I perquè cobrarà fins l'últim euro del seu contracte.
El Barça i Flick han mostrat moltes ganes que ell marxés. També és cert que el Barça li podia convenir per fer d'aparador de cara a una sortida.
Si el vols fer fora, ja saps que et toca.
Sí, sí, bé, l'has de pagar els 2 anys.
Sí, aquí el que té...
O potser arriba un pacte del pagar un i l'altre tot buscar.
Si ell diu que no, ara es queda.
El que tindrà la paella per la manaca, en tot cas, aquí serà el jugador, que evidentment...
Perquè és evident que d'aquí 6 mesos la seva situació familiar no haurà canviat.
Estem assumint el 100% que no hi ha cap tipus de possibilitat de Mundial.
Ho ha dit Quique Càrcel.
100%.
Ha dit...
No, no ho sé, però...
L'operen demà del tendó.
Era el mateix que deia que ell sempre recuperava aquestes coses i que...
Vaig llegir a la premsa alemanya una reacció de Nagelsmann.
O sigui, aquí és on volia anar a parar.
Va ser més prudent Nagelsmann que el Quique.
Quin pacte tenien amb Nagelsmann?
Que Nagelsmann... Sempre, i Rudi Völler, que és el director tècnic de la Federació Alemanya, s'havien dit que si no jugava, no hi havia...
És a dir, si per molt que Alemanya es plantia unes semifinals del Mundial i que en aquell moment...
Home, que pugui entrar a la concentració, això no t'ho... No tinc ni idea.
Obro el meló
en tot cas, entrar a la concentració a Ter Stegen no li resol res, perquè les concentracions n'ha anat a 400.
Sí, i jugant els mateixos partits.
Molt bé, veurem. Farem
el viejo Neuer una altra vegada.
Això mateix, que no el repesquin. Farem una pausa i canviarem de rasant. Compte que ve la Casa Talents a parlar-nos dels futbolistes que ha fitxat el Barça Atlètic aquest mercat d'hivern.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Psst, psst, escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatgers.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
Avui, a FanZone, la festa blaugrana amb 2 convidats que no us podeu perdre, música, sorpreses i moltes més coses. Aquí, al Foment de Molins de Rei, perquè passaran coses, moltes coses.
FanZone, amb Gerard Romero. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... Farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Un aniversari?
forndecabrianes.com.
Una trobada d'amics?
forndecabrianes.com.
Una reunió d'empresa?
forndecabrianes.com.
forndecabrianes.com. Catering, pans, coques, pastissos i moltes opcions més. Prova una web boníssima.
Tot Costa.
La Casa Talents.
Avui reclamem l'assistència tècnica de la Casa Talents. Andrea Horts, bona tarda.
Bona tarda, família.
Perquè l'altre dia, amb el tancament de mercat, dèiem, el tancament de mercat del Barça, resumeix ràpid, Cancelo. Ja vau veure Albacete els prodigis de Cancelo.
Jugarà poc, Cancelo. Però no entrem...
No desviem el
tema. Molt de pronòstics avui, eh?
Sí.
Els que porta avui no sé si jugaran
gaire més, no? Gaire però més. Però ah, no? Pel Barça Atlètic.
Fum del bo, que està el Santi aquí.
Fum del bo? A veure.
No.
La qüestió, l'altre dia parlàvem amb el Salmurri i la Laia d'aquesta nova política. Bé, no és que hagin descobert una cosa molt original, però a falta de diners, el Barça ha optat per fitxar jugadors prometedors de fora a preu baix, per exemple, a preu tan baix que entre els tres valen menys que el traspàs de Dro al PSG, a veure si A, tenen sortida al primer equip, o B, tenen sortida en plusvàlua, tipus Mika Faye, fa uns anys. Aquests tres futbolistes es diuen Hamza Abdelkarim, Onstein i Federico...
Patricio
Pacífico. Patricio. Ja sabia jo que m'equivocava amb el nom de Pila. Començarem, si no et sap greu, Caçatalents, amb Abdelkarim, que és aquest...
En canvi és el guió, val.
No, comença. Per on vols començar, tu?
Per Patricio Pacífico, doncs, si pot home. Ser...
Doncs Pacífico.
A mi, per nom, em sembla que aquest tio està destinat a triomfar.
Jo estic guanyat algun Grammy, no, l'altre dia?
No, o sí, un personatge de Bob Esponja. Sí, em sembla doncs, genial.
Jo ja ho vaig dir l'altre dia i ja he rebut les corresponents hòsties. L'he vist dos vídeos de Pacífico i estic enamorat de Pacífico.
Highlights, no?
Sí.
Així vam fitxar Riquelme.
Ara ve quan ens ho desmuntes, no?
Però he de dir que un central de l'Uruguai que es digui Pacífico tampoc...
No encaixa.
No m'encaixa gaire.
Vol enganyar.
Exacte.
Però és un central que ve de Defensor...
Sporting. Té 19 anys.
Hi ha un equip que es diu Defensor Sporting?
Sí, és un dels millors equips de l'Uruguai.
Ja costa. Gràcies.
Va, comprem la moto. És lateral esquerra central. S'ha de dir que els últims mesos ha jugat més de lateral. A mi em recorda el típic lateral italià, que hi ha un físic molt atlètic, no molt àgil, no molt correcte, amb la pilota.
Perdona que hagués intervenint. Laterals italians hi ha Paolo Maldini i Ruggeri. Estaria més a prop de Maldini o de Ruggeri?
Ruggeri d'Argentí, eh?
Una cosa...
No, Ruggeri, el de l'Atlètic de Madrid, que és italià, i és lamentable. Sí.
Però això és secció vintage, vull dir, tinc 30 anys, no els he vist aquests.
No, el Ruggeri d'ara, diu.
Si no coneixes a Paolo Maldini, haurem de negociar la teva continuïtat.
Un moment, jo m'he quedat amb que has dit que no és gaire tècnic, o no...
És correcte amb la pilota.
És araujista.
Correcte amb la pilota, però, és una
ja no,
família.
Hi ha un anisme dels grossos. Ja no anem bé pel Barça.
Quan un noi no és guapo, és simpàtic. Ja. És una mica...
Ja, és correcte amb la pilota.
Ho estàs fent molt bé.
No, encara no. Que defensivament és molt bo, és bastant...
No és pacífico.
No, és complicat de superar, és un tio molt agressiu i és un tio pràctic, perquè al final els jugadors de l'Uruguai són jugadors pràctics. Si alguna vegada veieu un jugador de l'Uruguai que comença que si a fer bicicletes, que si a fer sotanes, us l'estan colant.
Jo vaig escoltar...
Hi havia un que es deia Francescoli que
vaig escoltar...
No estava malament.
On està clara?
Home, uruguaians, n'hi ha hagut uns quants. Joder, hòstia.
Francescoli... Rubén Sosa, i ja està. Ja, no? Recoba, que és un dels personatges que ha robat més en la història del futbol. En fi, Pacífic o no, no ens el compres.
Sí,
que
és bon jugador, per fer caixa, segurament.
Val, aquest, vaja.
Mica Falle.
És que si vinc aquí, que ha dit que és el proper central de la...
Nosaltres et demanem rigor i en Pacífico.
I a més, encertes sempre.
Bueno, no sempre, Santi.
Pacífico havia de debutar aquest cap de setmana, però crec que té alguna molèstia i ens haurem d'esperar. Els que crec que sí que podrem veure... Ara el guió diu Abdelkarim o Onstein?
El següent és Onstein, que us he enviat una foto...
Sí.
Atenció, té 18 anys, és del Genk, juga de central. Jo aquest tio el veig en directe en un partit de Països Baixos sub-18 i la cosa és que els dos centrals que jugaven amb la selecció neerlandesa eren pràcticament igual.
Llavors, iguals físicament, vols dir?
Vols dir que hi ha el risc que el Barça hagi fitxat l'equivocat?
No, dic que em va molar molt un...
Tampoc seria la primera vegada.
A mi Hierro va passar, vull dir...
I no recordo molt bé quin era.
Quin dels dos? És a dir, pot ser que sigui el bo o no?
Exacte.
Està bé.
El que tu vas retenir és bo.
Sí, però no recordo molt bé
doncs,
quin.
Doncs tenim el 50% de possibilitats que sigui bo.
Però em compreu que s'assemblen?
Sí, no, la veritat és que sí.
Sí, sí. Per pentinat, sobretot, sí. Home, sí, a distància, clar.
Val. En tot cas, perquè però, no l'hagi vist, perquè no l'hagi vist, que m'imagino que és ningú...
No, no l'he vist.
És un central esquerrà que sobretot destaca per la seva conducció, sortida, amb la seva calma amb la pilota. Té una base física molt bona, però encara està per fer. Vull dir, jo encara el veig dèbil, en duels, en disputes...
Mira, això t'anava a dir, un
perfil Housen similar.
Bé, en tot cas, si s'assembla a Housen, podem dir que té perspectiva de futur.
Sí.
A més, centrar l'esquerrà, que és una peça que el Barça haurà d'anar a buscar sí o sí.
És que no hi ha molts en el mercat, fins i tot joves.
A tu, si és el que recordes bo, t'agrada?
El vaig veure una vegada a Marbella amb un sol de l'hòstia, però pot ser, sí. Ni confirmo ni desmiento.
Espero que això posis als informes.
Evidentment.
Feia un sol de l'hòstia, s'assemblava molt a l'altre, i mira, la veritat és que no me'n recordo quin dels dos. No.
De tota manera, de moment el que no t'hem vist ni emocionada ni en Pacífico ni en Bonstein.
A veure si tenim més sort amb l'egipci Hamza Abdelkarim.
Vale, aquest és davanter, 18 anys, que ve del Al-Ali. Va destacar la Copa Àfrica i el Mundial Sub-17 amb Egipte i és un nou de tota la vida. Bon joc aeri, ataca molt bé l'àrea, però...
Ai. Sempre hi ha un però, sempre.
Perquè si no hi ha un però, us estan enganyant. És un jugador que té cassoles als peus. A nivell associatiu, ja. A nivell associatiu li costa una mica.
Però a mi em sorprèn perquè dos dels tres que has descrit no quadren en perfil Barça.
No. Ni Pacífico ni Abdelkarim.
Que igual pel Barça Atlètic li va bé puntualment o per fer caixa, com diu l'Andrea, però no els veus en projecció del primer equip.
Però a mi em sorprèn que en aquest últim cas que no tingui projecció. És a dir, jo... Vaja, és una suposició, però tinc la sensació que tard o d'hora el veurem amb el primer equip perquè tinc entès que aquest nano, els altres dos potser
sí, però...
no, el volien molts equips. És a dir, si ell tria venir al Barça Atlètic...
Aquest el venien com el nou Salà.
Bé, jo no vaig...
Home,
si té cassoles als peus, difícil.
Una cosa que tècnicament o a nivell associatiu no sigui molt bon, no vol dir que sigui un punt a seguir, exactament. No. O sigui, a mi em recorda una mica, quan el vaig veure jugar, em recorda una mica el Marmoush que hi havia al Wolfsburg. Jo crec que Marmoush tenia, tècnicament era millor. Però és un...
Andrea, ens estàs matant.
Ens estàs ensorrant.
A veure, jo he de dir que sempre que vinc a fer la secció presento jugadors i me'ls carrego mentre que els vaig
Però avui estàs excel·lint en aquesta matèria. Jo és que la veritat, l'excusa de la secció d'avui, a part dels coneixements de l'Andrea, era preguntar-vos, us sembla bé aquesta nova política del Barça? No tinc un ral per fitxar primers espases, doncs me la jugo amb inversions petites, però clar, és que si les inversions petites ja les venem així...
Però quines edats tenen aquests jugadors?
Tenen 19 o 18 anys.
Sí. 18-19 anys?
Tenen molt marge a millorar.
Si els has pogut pagar, diríem, és que encara no han esclatat.
Clar.
Sí.
Vull dir que...
Si amb 17 no estàs al primer equip...
Però...
Ai.
Això és un...
Però, escolteu, ja sé que ara no és el millor moment per esgrimir Araujo com a exemple de res, però Araujo va venir amb aquesta edat.
Sí.
I ara no, però fa un any era el central que volia mitja Europa.
Però no era perfil Barça quan va venir,
i ni ho és ara.
Ara, que pot jugar al primer equip, ho hem vist.
I en
alguns casos ho ha fet bé.
Estan fitxant tios de 3 milions d'euros al que més, si jugant al primer equip és per fer una rua.
Però per això dic jo que...
La història està, Andrea, és... En lloc de Patricio Pacífico o Onstein, no valia la pena mantenir a Cuenca, per exemple?
Pot ser, exacte.
Els bons de veritat, normalment, el primer equip amb 18 anys porten 100 partits jugats i normalment t'han costat 0 euros.
Això, la segona part és veritat, repassa que amb 18 anys porten 100 partits.
Repassa els bons
Home, em parles de Lamine i Cubarsí, els altres no tenen...
I Gavi?
No, hòstia, Gavi va debutar amb 18 anys. No portava 100 partits amb 18 anys. No, sí, ja em sembla una meravella, però el que no podem aspirar és que debutin tots amb 16.
Que Cuenca...
Gavi diria que debuta amb 17, però sí, però és cert que...
D'acord, el que vulgueu. Jo el que defenso és que Lamine i Cubarsí no són normalitats, són anomalies. No li podem demanar a un tio, és a dir, no podem dir...
Pues digue'm quants jugadors debuten al primer equip amb més de 20 anys.
Probablement...
Jugadors avui en dia... No. Que sí, quan jo era petit, Calderé va debutar amb 24.
No, Jordi, Fermín va debutar amb 21.
Que sí.
Fermín venia d'una sessió.
Val, sí, sí.
Fermín venia d'una sessió.
I de jugar a segona
divisió. Sí, a segona divisió, amb el Linares. De marcar 20 gols amb el Linares.
Jo el que dic és que si tenen...
I si tu vols, se l'inventa Xavi. I si potser estaria jugant al Linares una altra vegada.
No, però la clau és no traspassar-lo i fer-li la sessió.
Doncs per això, que no podem matar els jugadors perquè amb 18 anys i mig no estan al primer
equip. Jo no mato a ningú. Jo dic la realitat del que està passant als últims.
Jo aposto per Pacífico. I tu no vols perquè té 19 anys.
Però jo hagués apostat per Cuenca.
Jo dic això, clar, aquí, això... Sí, jo també,
dir, jo a Cuenca també... l'he vist molt poc, però el vaig veure, crec que va ser en l'Europeu o el Mundial Sub-20. Ajuda'm, Andrea, que s'ha jugat.
O Sub-19, no?
Jo diria que era el Mundial Sub-20, que feia parella amb un central del Madrid i hi havia...
Juan Pablo Ramón?
No me'n recordo, però en una competició que els va eliminar Colòmbia.
Sí, era un mundial, era un mundial.
Això és de fa uns mesos.
Sí, una cosa, si és Colòmbia, no és un europeu. Això ja us ho asseguro.
Això està clar.
No passa res.
Efectivament, no era un europeu.
Els drames grossos són Vitor Roque i el...
Sí, clar, exacte.
Tot això, si els tres punxes, no ens en recordarem mai més, no en parlarem mai més i s'acabó.
I et diré més, i podria hi haver la possibilitat que algun te'n surti bo com per fer caixa.
Perfecte.
Com Araujo.
Exacte.
Araujo ja si el vens.
No, sí, però bueno, Araujo
fins i tot rendit
el primer equip.
Un dels negocis del Barça. Ha estat Gerry Mina.
Vull dir que són si l'Andreu ha dit, aquests tres jugadors són per fer caixa.
Però aquí és on vaig, que si fossin a nivell Barça, amb 18-19 anys, segurament no t'haurien sortit tan econòmics.
Clar.
Vull dir, si tinguessin ja a nivell Barça,
efectivament,
estarien en un altre equip.
Bé, ja veig que no us emociona la nova política de fitxatges del Barça.
Seguiré molt a Pacífico a partir d'ara.
Mira, jo cito Alberto Mena, que crec que és director esportiu de Defensor Sporting, això ho dic bé, que va dir que era difícil dir si era lateral o central, igual que en Beckenbauer. Que era un jugador.
I aleshores... És la teva referència.
Aleshores, a partir d'aquí, jo vaig a mort.
És el tio que l'ha venut.
Jo ja vaig a mort en Pacífico.
Què vols que digui?
Però imagina't que arribo jo aquí i dic...